Molt bé, doncs per aquesta pròxima intervenció tenim a la Cathy Sigmund, que es connectarà online des dels Estats Units. La Cathy Sigmund és una investigadora centrada en les audiències i en el disseny d'experiències. Com a cap d'estratègia de Kera Collective, una consultora de recerca que serveix al sector de l'aprenentatge informal, la Cathy lidera estudis per a museus per ajudar-los a entendre i empatitzar amb els seus públics, afavorint decisions centrades en les persones. La seva feina ha influït en diverses experiències museístiques als Estats Units i en altres països, des de webs fins a grans exposicions. A més, també compta amb experiències prèvies en diversos museus. La Cathy utilitza la recerca per crear experiències que despertin la curiositat i tinguin un impacte positiu en els visitants. I avui ens parlarà sobre una de les tècniques que ja s'han citat altres ponents durant el matí, que és l'avaluació formativa per al desenvolupament de les exposicions. Moltes gràcies, Cathy, i quan vulguis, endavant.
Hola a tothom, gràcies per convidar-me. Avui em dic Cathy Sigmund i parlo des de Washington, Estats Units. Moltes gràcies per convidar-me a aquest congrés. Estic encantada d'estar aquí amb tots vosaltres i parlar-vos d'un tema que és molt important per mi, que és l'avaluació formativa. Primer, una petita introducció. Diàriament, la meva tasca, soc la directora d'estratègia de Kera Collective, que és una organització dirigida per dones amb vocació internacional, i fem recerca. Fem recerca, avaluació i estratègies per ajudar els museus a donar vida a les seves missions. Creiem que cada museu pot marcar una diferència positiva en la vida de les seves audiències, i hem estat treballant pels museus durant més de 30 anys. I amb el temps hem treballat amb tota mena de museus, d'art, de ciència, d'història i també jardins botànics i zoològics. En particular, tenim una llarga història d'avaluació d'exposicions. Ja hem fet centenars d'avaluacions formatives i sumatives de les experiències dels visitants. Aquestes són les membres del col·lectiu. I jo sóc la de la dreta, la primera de la dreta. L'objectiu de la nostra associació és explorar i mirar la construcció del significat que creen els museus. És aquesta idea de la màgica que es produeix quan els museus i les persones es troben, i per nosaltres fer significat és el que passa quan els objectes, les històries i les idees que comparteixen els museus s'interseccionen amb les narratives personals, experiències i curiositats de les persones per crear aquestes moments de sorpresa i de transformació que poden marcar una experiència positiva en les vides de les persones i també tenir conseqüències i influir al món en general i a la societat en el seu conjunt. Per nosaltres, el focus en els museus i les persones són clau. En la nostra avaluació intentem que els museus i les audiències en les que treballen i els visitants doncs tinguin una veu i que siguin centrals en tota la tasca del museu i que els incloguin en el desenvolupament de les seves exposicions. Parlaré ara breument sobre el que m'inspira a la meva feina. Com a investigadora i estratega, m'inspira les paraules de Judy Rand, que fa un temps va donar una xerrada als Estats Units que es va publicar un document que es diu Visitors Bill of Rights, i els defineix com persones que volen saber més sobre els seus visitants i que l'evolució no impedeix la meva creativitat, sinó que la inspira i obre els meus ulls al món real. La recerca dels visitants em diu d'on venen els visitants i em permet saber quins ponts puc crear per construir el missatge i lliurar el missatge. Crec que l'avaluació és una eina que ajuda els museus a infondre les perspectives dels visitants en tots els passos del procés, de manera que els visitors no solament tinguin accés, sinó que entenguin el significat. Avui us parlaré del que entenem per avaluació formativa com a objecte, com a eina. com a professionals, segur que estareu pendents, sobretot a la idea de la, de que l'avaluació no limita la nostra creativitat, sinó que la inspira. M'han convidat a parlar sobre l'avaluació formativa i segurament us preguntareu què és. Així que ho intentaré explicar sobre aquest terme concret i l'avaluació en general. Nosaltres ho entenem com un procés dinàmic de garantir que una exposició tingui un impacte positiu i durador en els visitants. Hi ha tres fases de l'avaluació. Primer, la frontal, la formativa i la sumativa. Les tres avaluacions ajuden els professionals museístics a entendre quins aspectes d'una exposició funcionen o no funcionen tan bé. La primera fase, l'avaluació frontal o prova de concepte, que consisteix a parlar amb els visitants sobre els seus coneixements, expectatives, interessos, sobre un tema d'una exposició. Aquesta fase passa al principi del desenvolupament de l'exposició, quan les idees estan en els primers estadis, abans de desenvolupar materials concrets, molt abans de desenvolupar i escriure les cartel·les, per exemple. És un pas clau per centrar i orientar els passos següents del desenvolupament de l'exposició. L'última fase, la sumativa, es produeix després de que s'hagi inaugurat l'exposició i ens ajuda a entendre com experimenta l'exposició els visitants. Hem perdut el so un momentet i intentem veure si ha funcionat com esperàvem. Aquestes dues fases són importants per entendre el potencial dels visitants i la seva experiència real dins de l'exposició. Però l'avaluació formativa, la del mig, és el centre del desenvolupament de l'exposició. Com he dit, aquesta avaluació és la fase del mig i es produeix quan l'exposició és una mica més que un concepte, però abans d'inaugurar-la al públic, de manera que tinguis temps de canviar coses, si fa falta. L'objectiu és provar materials reals, interpretacions reals i estratègies que estàs preparant per l'exposició per perfeccionar-les i millorar-les de cara a l'exposició final. Aquí els visitants revisen els materials inicials i comparteixen les seves reaccions mitjançant doncs, grups de recerca o d'estudi, no? I ens permet veure l'interès i com es transmeten els missatges. El museu utilitza aquesta informació per millorar l'exposició, per millorar la satisfacció dels visitants, l'aprenentatge i la interacció. En aquest procés de modificar, revisar i millorar les exposicions, és molt valuós els comentaris dels visitants. L'avaluació formativa ens permet entendre com els diferents esborranys i coses que has començat a desenvolupar per l'exposició, poden ser els textos de les cartel·les o experiències interactives, pràctiques, coses que no sabem si funcionaran o no i pots canviar-les abans que sigui massa tard. També t'explica com entenen els visitants les exposicions. Què pot ser diferent de la teva? El que entén un visitant a l'hora de llegir una cartel·la pot ser molt diferent del que entén un professional dels museus al llegir la mateixa informació. També es poden veure aquestes diferències i t'ajuda a buscar solucions a aquests problemes i fer els canvis i cobrir aquesta distància entre com ho entens tu i com ho entenen els visitants. També ajuda a crear exposicions eficaces i potents mitjançant l'experiència i les opinions durant el desenvolupament i el disseny de l'exposició. Potser us pregunteu, jo treballo en aquest tipus de museu, ho puc fer jo? Sí, serveix per qualsevol tipus d'exposició, per qualsevol tipus de museu. No importa si treballes en un centre científic, en un museu d'art, a una pinacoteca nacional, un museu d'arqueologia o un museu universitari. si creeu exposicions, podeu fer avaluació formativa. Estem perdent el so per veure si l'exposició comunica bé el missatge. Tot i que és important parlar de l'avaluació formativa, crec que també és important parlar del que no és. La formació no és que els visitants llegeixin tots els textos. No vol dir que el professional deixi de fer la seva feina de comissari, de redacció, sinó que és incloure la veu dels visitants durant el procés de desenvolupament juntament amb la veu del museu. Perquè crear una exposició que tingui èxit no és una cosa que sigui fàcil de fer. Si hi heu participat, sabeu que els dissenyadors, els comissaris, els educadors i moltes altres persones participen amb el seu temps i el seu esforç. I l'avaluació afegeix una veu important, que és la dels visitants en aquest procés. Aquesta és la mentalitat que heu de tenir quan pensem en la formació, en l'avaluació formativa. En anglès, avaluació formativa a vegades es pot dir d'altres maneres, i avui, a mesura que aprengueu també la vostra professió, també trobareu termes com prototips, maquetes, proves d'exposicions, proves maqueta, proves formatives. Intentaré, per no posar complicar la vida als traductors, doncs intentaré utilitzar només avaluació formativa, però que sapigueu que es pot dir d'altres maneres. Parlem una miqueta més sobre l'avaluació formativa, amb més en profunditat, com és, com es fa i quines capes hi ha. Independentment del tipus de museu i el tipus d'exposició, hi ha una sèrie de principis bàsics que estan a sota d'aquesta avaluació. El primer és que és una cosa informal. Serveix per tenir opinions, un feedback, en un curt termini de temps, uns dies, unes setmanes, i per tant li manquen la formalitat necessària d'una exposició. No és un procés que segueix, que és el mateix, però és més ràpid i més informal. I això ho veureu amb una sèrie d'exemples que us donaré a continuació. El segon principi que hi ha darrere d'aquest tipus de formació és que és iteratiu. Per anar bé, les exposicions s'haurien de provar diverses vegades amb els visitants fins que creïs que els objectius que buscaves s'han assolit. I, o quan tinguis prou informació sobre l'experiència dels visitants i que et permetin millorar-la i per millorar la seva experiència i la participació dels visitants. És una cosa que es fa més d'una vegada, dependrà, òbviament, del temps i els recursos, però és un procés iteratiu i es pot fer més d'una avaluació per una mateixa exposició. El tercer principi que hi ha darrere d'aquest tipus d'avaluació és que és divers i flexible. A la pràctica, com veureu amb els exemples, l'avaluació formativa pot ser molt diferent depenent dels objectius del museu i dels recursos que tingui. Hi ha diverses coses a tenir en compte, coses que pots provar amb els visitants i també diversos mètodes que pots utilitzar per provar el funcionament de les exposicions. Per tant, les opcions de cada museu poden ser diferents i això dependrà dels objectius del museu i de l'avaluació que feu, què voleu aprendre amb aquesta avaluació, i pot canviar segons el temps de desenvolupament de l'exposició, els visitants, el context, el tema i el pressupost, òbviament. La idea és que qualsevol avaluació formativa no és la mateixa d'un museu a l'altre, no canvia d'un museu a l'altre, i això forma part del procés. Com es fa l'avaluació formativa? Ets un professional d'un museu que vol fer una avaluació d'aquesta mena amb els visitants per una nova exposició que estàs preparant amb els teus col·legues. I a la pràctica, on comences? No? On comencem? La primera cosa que has de fer és treballar amb els teus col·legues per entendre per què vols fer l'avaluació formativa amb els visitants i què vols aprendre'n. I aquest procés l'anomenem definir els teus objectius de recerca o d'estudi. Es tracta de buscar la informació que necessites dels visitants per sentir-te segur de que estàs creant una exposició que sigui rellevant i que tingui sentit per la teva audiència. Per exemple, estan interessats en entendre millor com afecten els elements visuals dins de l'exposició, com capten l'atenció o si els elements visuals fomenten l'entrada dels visitants o si causen confusió o temes d'usabilitat, si és fàcil o difícil utilitzar un element interactiu, per exemple, que hi hagi l'exposició. O qüestions idiomàtiques, per exemple, si triar un to o unes paraules determinades a les carteles afecta com entenen els textos els visitants, si determinades expressions o paraules que siguin difícils d'entendre o que puguin transmetre una idea diferent de la que tu pretenies transmetre, per veure si els textos ajuden els visitants a entendre els missatges claus de l'exposició. És massa complicat per ells, és massa embolicat i quines coses són complicades. Aquestes preguntes és un bon ús de la avaluació formativa. També potser t'interessa temes relacionats amb l'organització general de les idees de l'exposició en el seu conjunt. Per exemple, entendre si la informació que es presenta als visitants està organitzada de manera coherent o homogènia, que tingui sentit i que transmeti les idees generals de l'exposició. O si aquestes idees estan organitzades d'una manera més heterogènia i hi ha mancances que creen confusió. Tot això es pot descobrir amb aquest tipus d'avaluació. Potser també t'interessa utilitzar aquest temps per entendre la forma en què o l'impacte emocional que té l'exposició. Com se senten els visitants després de l'exposició? Els ha agradat? Tenen alguna emoció negativa? Per què? Quina és la causa? Potser us interessa conèixer si les exposicions són interessants a nivell personal, si tenen una rellevància personal com a persones i per què. I també val la pena dir que, tot i que hi ha diferents possibilitats, normalment intentem investigar-ne diverses alhora per aprofitar al màxim l'estudi que fem, tot encara que es faci només en uns quants dies de temps. El següent pas és determinar què voleu mostrar als visitants durant l'avaluació. Són els materials de prova o els prototipus. L'objectiu general és perfeccionar i millorar les exposicions abans d'obrir-la al públic. Per tant, hem de presentar alguns elements als visitants perquè puguin reaccionar-hi. Els prototipus poden tenir diferents formats, però això depèn de diversos factors. Per exemple, en quin punt et trobis en el desenvolupament de l'exposició, el pressupost, el personal que tinguis disponible. Els prototipus que acostumem a mostrar són esborranys de carteles. Aquí tenim uns quants exemples. I aquests esborranys són simplement un text escrit en un paper normal i enganxat a la paret, o elements més complicats com amb dibuixos o dissenys. Són molt útils per provar dubtes que puguis tenir, per exemple, sobre el llenguatge, sobre l'organització de les idees o temes gràfics. Un altre tipus de prototipus que acostumem a utilitzar, perquè les carteles soles no funcionen prou bé, també doncs utilitzem objectes que es mostren a l'exposició. I això els ajuda a donar context al que estan llegint. Per exemple, pot ser fotografies enganxades en un paper i disposar-les més o menys com es farà a l'exposició, no? I aquí teniu uns quants exemples de com es pot fer això. Si esteu creant algun material audiovisual o un quiosc digital, doncs crea una presentació ràpida amb algunes de les imatges o textos que s'inclouran en els vídeos o projeccions i mostrar-los ràpidament com unes diapositives, no? Et pot servir per veure quines coses criden l'atenció sobre el contingut i t'ajudaran a solucionar les coses de la millor manera perquè el vídeo funcioni millor. Són coses que també es poden provar. Una altra cosa que provem també són les maquetes o simulacions d'experiències interactives. Pot ser qualsevol cosa que simuli l'experiència que tindrà el visitant en l'exposició. Per exemple, pots crear un prototipus de paper o treballar amb els dissenyadors del museu i fer una cosa una miqueta més elaborada o digital, segons els recursos que tinguis. Normalment es pot fer molt senzill. Si l'objectiu és provar si és fàcil o difícil utilitzar un element interactiu o veure quines emocions en treuen, doncs va bé crear alguna maqueta interactiva. Aquí tenim uns quants exemples molt senzills, fets en paper. I val la pena dir que qualsevol avaluació formativa has de donar prioritat. No pots provar tots els elements de l'exposició perquè són molt grans, tenen molts components. Per tant, has de donar prioritat a alguns i sempre hi ha limitacions de temps i de pressupost. Has de donar prioritat a les parts de l'exposició que tu consideres que es beneficiaran més d'aquest feedback i coses que estiguis disposat a canviar, també, no? Normalment, si no estàs disposat a canviar-la, doncs no ho ensenyis, no? No busquis el feedback de la gent, perquè si no vols incorporar els comentaris dels visitants, no val la pena que ho ensenyis. Per tant, s'han d'ensenyar coses que es puguin canviar i que tu estiguis disposat a modificar en funció de les seves reaccions. Una altra cosa que val la pena dir, tot i que has de donar prioritats i que potser no puguis provar tots els elements de l'exposició, normalment el que aprens d'aquestes proves o d'aquests prototipus o uns quants prototipus normalment afecta a altres elements i pots utilitzar aquesta informació per provar diverses coses i canviar a més d'un aspecte de l'exposició. Així que normalment surt molt a compte en termes de temps i recursos. Després hem de determinar els mètodes que vols utilitzar. Primer has de mirar què vols provar i després com ho has de fer. Normalment són mètodes qualitatius que es fan ràpid amb una mostra molt petita de visitants, 10-20 visitants. I aquests mètodes qualitatius són bons perquè donen molta flexibilitat. Són molt oberts i això és important quan els objectius de l'avaluació són exploratoris, no? També permeten als visitants expressar els seus pensaments i les seves idees amb les seves pròpies paraules i dona espai per incloure una conversa i uns pensaments més amplis. Els mètodes més habituals que fem servir per recollir aquest feedback dels visitants serien, per exemple, entrevistes amb preguntes o respostes curtes, no? Aquesta sóc jo fent una entrevista. Funciona molt bé perquè dona profunditat a un estudi d'avaluació. I aquestes entrevistes se centren en conceptes específics que estàs provant. Per exemple, pots preguntar-los coses per entendre les seves preferències sobre alguns gràfics o per entendre com entenen la idea, la gran idea, no? D'una exposició o si és fàcil o difícil utilitzar un prototipus. Aquestes entrevistes són curtes, 15-20 minuts com a molt, i a vegades menys. Però l'objectiu és donar als visitants la possibilitat d'explicar-te ràpidament quina és la seva experiència a utilitzar un prototipus, explicar-ho amb les seves pròpies paraules i és una oportunitat per fer una reflexió més profunda. Un altre mètode que utilitzem a vegades són els protocols de pensar en veu alta, no? Aquest mètode consisteix en demanar-li fer una cosa visitant mentre va comentant el que pensa, no? Hem perdut el so? Són preguntes per aclarir el que han entès no és una entrevista formal, no? I és una manera a l'hora de fer temes d'usabilitat, per exemple, no? Que permeten prendre decisions ara, en el disseny. Per exemple, li pots preguntar que utilitzi un prototipus, intentar moure's per una pantalla i que vagi dient el que pensa, no? I això t'ajuda a escoltar i entendre com prenen les decisions i observar quines coses costen de fer. O els pots demanar que mirin unes diapositives que representen algunes escenes d'un vídeo que estàs creant, per exemple, per una exposició, i els preguntes que t'expliquin com reaccionen i que ho diguin amb les seves paraules en temps real. I això et permet també veure la reacció, la primera reacció, veure el seu llenguatge corporal, la seva expressió, i pots fer preguntes o repreguntes en el moment per entendre millor quines opcions estan prenent i per què, i què els hi passa pel cap quan interactuen amb l'exposició. I algunes vegades també utilitzem les observacions com a mètode per entendre l'experiència dels visitants. Això vol dir que moltes vegades els demanem que facin servir un prototipus i nosaltres mirem i prenem notes de les reaccions i les accions que fan. Aquestes notes poden ser molt obertes, simplement t'ajuden a entendre què fa la gent i què no fan, i preguntar-los també si és fàcil o difícil utilitzar els prototipus de l'exposició. La resta de la xerrada us parlaré de alguns casos pràctics, no solament la teoria, sinó casos pràctics, perquè veieu com es fa. Us ensenyaré uns casos on hem fet servir aquesta avaluació per ajudar el museu a perfeccionar els textos, els missatges i altres elements de l'exposició, com els elements interactius. El context i el tema d'aquestes exposicions són molt diferents entre si, i potser us ajudaran a entendre o veure que és una eina útil per diverses situacions. Primer, vam treballar amb el Museu de Baltimore d'Art, que és un museu no molt gran, de Baltimore, Estats Units, i vam utilitzar l'avaluació formativa per fer analitzar una exposició sobre la llar. L'objectiu era utilitzar objectes d'art de la col·lecció del museu per invitar els visitants a pensar sobre què vol dir llar, què és una llar, no? I a través de l'avaluació formativa el museu volia saber fins a quin punt els visitants es connectaven a aquesta idea de llar i quines coses els cridaven l'atenció, quines coses no i per què. I en aquest moment, quan ja estàvem preparats per fer l'avaluació, el museu ja havia pres una sèrie de decisions, ja havien seleccionat alguns objectes, havien començat a escriure alguns textos i també havien desenvolupat algunes experiències interactives. El que volien fer amb aquesta avaluació formativa era perfeccionar l'experiència perquè s'acostessin més a les necessitats dels visitants. Vam muntar una exposició amb una classe, amb una aula, amb fotografies dels objectes, amb paper enganxats a la paret, i teníem unes maquetes, unes simulacions de les experiències interactives que s'estaven desenvolupant. Per exemple, per simular una experiència perquè els visitants escoltessin un àudio sobre un objecte, un dels comissaris es va enregistrar llegint un text de 30 segons i vam posar l'enregistrament amb un iPad en una taula al costat d'una fotografia d'un objecte, de manera que tu podies veure que no era molt sofisticat, era un paper i el text enregistrat, no?, amb una tauleta. Tot això penjat i amb una paret o amb una taula. I després vam convidar els visitants a visitar l'exposició, vam triar gent que estava visitant el museu aquell dia i els van demanar si volien fer una entrevista. Només ens hi vam acostar, van dir: hola, estem fent unes proves per una nova exposició i ens agradaria saber què en pensen. I els visitants estaven encantats de participar. i vam acabar fent 20 entrevistes en un cap de setmana, només un cap de setmana. En les entrevistes els demanàvem que ens expliquessin o que miressin els objectes amb el temps que volguessin i els demanàvem què pensaven o dels elements de l'exposició que els havien semblat més o menys interessants i per què, i que ens expliquessin què era confós o què costava d'entendre i que ens expliquessin per què, què causava aquesta confusió. I també els demanàvem que ens diguessin quines coses els havien arribat més a dins i quines coses no els havien interessat tant, no? I va ser interessant veure fins a quin punt connectaven o no amb aquestes idees. Per les experiències interactives vam fer preguntes sobre si era fàcil o difícil utilitzar-la i fins a quin punt consideraven que això millorava la seva experiència, no? Van ser diferents proves. Tot això es va fer en un cap de setmana. Vam aprendre moltíssimes coses i va ajudar el museu a desenvolupar el guió de l'exposició. I una de les coses que vam aprendre és que els visitants parlaven molt sobre que els agradaven les coses que veien, però trobaven a faltar-hi més gent. Perdem el so. Perquè per ells el tema de l'exposició, la llar, estava relacionat amb les persones i no només amb un lloc. I això són fotografies, escultures, quadres, i anaven canviant els objectes. No podem canviar l'objecte, perdó, però amb aquestes opinions vam revisar els textos i alguns dels enregistraments i vídeos que anaven en aquesta experiència interactiva per incorporar la idea que una llar és igual a persones. Es van prendre moltes decisions interessants gràcies a això. Per aquest propi següent exemple, van treballar amb dissenyadors en un centre de visitants en la zona de recreació del Lake Mead, del llac Mead, a Nevada. És un centre en el Parc Nacional, és un edifici on pots parar al principi de la visita per aprendre sobre la història del parc i esbrinar què pots fer durant la visita al parc. No és un museu amb una col·lecció, però és molt similar en el sentit que les exposicions parlen sobre la història i donen una sèrie d'opcions als visitants. Volíem comprovar tres d'aquests elements a través de l'avaluació formativa. La primera cosa que volíem fer era veure el que hi havia a l'esquerra, que és un rètol gran visual amb les diferents opcions de lleure. També volíem provar un text d'un element interactiu sobre el valor de l'aigua al parc, perquè és molt important i és un desert i és una història important, no?, en aquest context. I tercer, volíem provar una maqueta i carteles per una exposició que es volia fer, aquí veieu una fotografia en paper, que es convertiria en un map tàctil del parc, que serviria als visitants per entendre com és de gran aquest parc nacional. Com podem veure a la pantalla, vam crear un esborrany d'aquesta exposició i en una sala al costat ho vam imprimir en colors, en gran format. Podem veure que és un rètol gran, però estava impresa en paper normal, res sofisticat, no era una cosa cara de fer. I vam passar un cap de setmana al centre, quan la gent passava pel centre, quan entren, accedeixen al parc, doncs els demanàvem si volien dedicar uns minuts per veure aquesta nova exposició, i la majoria eren parelles o famílies que venien de visita al parc, i va ser una bona experiència perquè vèiem la interacció entre les persones, no persones soles, i normalment convidàvem els visitants perquè provessin una d'aquestes tres exposicions. I això ho fèiem a propòsit, per intentar que les entrevistes fossin de menys de 10 minuts. Hem perdut el so. A les entrevistes doncs presentàvem l'exposició i els donàvem temps per llegir o per explorar el mapa. I després els preguntàvem coses com: què et semblen aquests panells? Et semblen complicats d'entendre? Em pots explicar més coses? Quines preguntes et planteges quan veus aquest panell? O què et preguntes? O què en penses? Et pots dir què voldria saber-ne i si trobes si són útils per tu a l'hora de visitar el parc i què et fa dir això. Coses concretes que estaven veient o coses que trobaven a faltar. I com que de vegades els visitants són massa amables, no? Doncs plantejaven diferents escenaris per entendre una mica millor com processen la informació si estiguessin sols i sense la nostra presència. I els demanaven que fessin veure que haguessin de fer alguna d'aquestes activitats de lleure i els demanaven que en triessin una i que ens expliquessin com decidirien què anaven a fer a continuació. Seguint, per exemple, anar en bicicleta, com sabrien per on anar, què farien a continuació. I mentre fèiem això, veient el que veien en el rètol, podíem escoltar i els ajudàvem a entendre si hi havia alguna informació que buscaven els visitants o que necessitaven i que no estava expressada en el material. De manera que moltes de les coses que aprens és escoltant el que no diuen els visitants, ¿vale?
Any things from this formative evaluation that helped.
Hem après moltes coses en la forma de l'avaluació i les visites i també utilitzem la retroalimentació d'aquestes tres exposicions amb d'altres exposicions que ni tan sols han estat encara inaugurades. El darrer exemple és una forma d'avaluació d'una exposició al Museu de la Ciutat de Nova York, a la Ciutat de Nova York. I en aquesta exposició s'anomenava Nova York en el seu centre. Part de l'exposició porta els visitants amb un itinerari de 400 anys de la història de la ciutat de Nova York. I també, mire, s'analitza el futur de la ciutat i també els reptes als quals s'enfronta la ciutat com a ciutat canviant. En aquesta exposició varen fer dues rondes d'avaluacions formals iteratives. En el primer cas, aquest és un cas en què varen fer més d'una ronda, varen fer una ronda d'avaluació formal que es va concentrar en veure els textos i objectes de la galeria sobre el passat de la ciutat i una altra ronda d'avaluació formal que es va concentrar en sotmetre a prova els textos i les experiències interactives per a les galeries sobre el futur de la ciutat. I això va ser important perquè aquesta galeria doncs, es basava en un museu social que es concentrava més en la història de la ciutat. En aquesta avaluació formal, les carteles i els textos de les exposicions va ser fonamental perquè els visitants no esperaven una galeria sobre el futur de la ciutat en un museu d'història. I és important que el que veieu aquí a la part esquerra de la pantalla, que aquesta és la cartela interactiva per a la ciutat del futur, era important que aquesta cartela introductòria fes una bona feina pels visitants a l'hora d'enmarcar de què tracta la galeria, perquè hi ha una galeria sobre el futur de la ciutat de Nova York en un museu d'història. D'una manera que no només tingués sentit pels visitants, sinó que també alimentés la seva curiositat i se sentissin intrigats i atrets a visitar l'exposició. Els visitants s'havien de sentir convidats i no pensar, no, jo no vull veure una galeria sobre el futur. Havia de ser molt clars perquè la galeria estava aquí i doncs mirar cap al futur, no cap al passat. És a dir, que aquesta cartela havia d'aconseguir això. A més, el museu havia decidit doncs, dedicar aquesta galeria en un futur a diferents seccions, amb reptes en comú als quals s'enfrontava la ciutat, l'habitatge assequible, densitats demogràfiques, la pobresa, i cadascun d'aquests reptes s'havia doncs, d'enfrontar en cadascuna d'aquestes torres que veieu a la part superior de la pantalla. Estaven interessats en l'estil del text i de les pòsters. Volien sotmetre a proves si els visitants entenien o se sentien confosos amb massa jerga d'urbanisme, si el vocabulari era adient. Un vocabulari que és especialitzat en urbanisme, però no per a la persona de peu. I també veure si se sentien intrigats o si se sentien doncs, distanciats per la quantitat de dades que presentava. Potser en pantalla es veu més petit, però la part inferior podeu veure la meitat de cadascun d'ells. Hi ha moltes gràfiques i moltes visualitzacions de detalls que el que no tothom està habituat a veure i té sentit pel museu mentre estaven allà. Però volien sotmetre a prova si, com se sentien els visitants en un espectre de m'encanta, vull capbussar-me amb aquestes dades i gràfiques o per mi em sento aclaparat per tantes dades. On es troba el visitant en aquest espectre? I com per tota la resta de casos que he compartit amb vosaltres, hem sotmès a prova a tot això durant uns quants dies al museu. I en aquest cas van fer un gran esforç per convidar un ventall de persones a participar a les nostres entrevistes. Vam assegurar-nos que les nostres entrevistes incloguessin docents, vam assegurar-nos que parléssim amb les famílies que visitaven el museu amb nens petits, vam parlar amb estudiants, joves i universitaris, van parlar amb persones grans, amb turistes internacionals i van parlar també amb residents de Nova York per tenir una diversitat de perspectives sobre aquestes versions funcionals de l'exposició. Independentment de la seva perspectiva, el contingut doncs, va ressonar a molts nivells entre les persones, alguns residents locals, doncs van relacionar-se molt amb el tema de l'habitatge d'altres internacionals, varen dir que vivien a ciutats que s'afrontaven a reptes similars i d'altres persones que vivien en ciutats més petites sentien molta curiositat per la ciutat de Nova York i volien satisfer la seva curiositat sobre aquesta ciutat tan gran, tan diferent de la que on ells vivien. I l'estudi revela que la galeria tenia algunes barreres que el museu havia de superar. Per exemple, alguns visitants varen parlar de com se sentien intrigats per la idea d'una galeria sobre el futur de la ciutat de Nova York, però sentien que això emfasitzava excessivament els reptes i no les solucions, que no es parlava prou de les solucions a aquests reptes. D'altres es van sentir aclaparats per tota la visualització de dades. Eren massa dades per processar i no sentien ganes de llegir tanta informació i tantes dades i no es van implicar. I alguns dels docents sovint ens van parlar de com sentien que el contingut podia fer-los sentir incòmodes. Seria incòmode i estrany pels seus estudiants, perquè alguns d'ells venien d'unes famílies de baixos ingressos i representaven a la població de Nova York que s'enfronta més amb aquests grans reptes com la pobresa. Pels estudiants, els reptes no eren una qüestió abstracta, no eren exercicis acadèmics abstractes, sinó que formaven part de la seva vida quotidiana. En base a aquesta retroalimentació, el museu va fer molts canvis a les cartel·les per incorporar tota aquesta informació, com per exemple simplificació del vocabulari, canviar el tipus de visualitzacions de dades o senzillament eliminar-les, reduir la quantitat de dades i van prendre passos per incorporar les visions dels visitants. Tots vivim experiències, aquest amb un punt interrogant. Això forma part de les experiències interactives. I a la part inferior de la pantalla podem veure com l'avaluació formativa va permetre'ns fer una presentació dels elements, per exemple, amb elements interactius on el visitant pot construir una exposició i això ho vam fer més enllà d'una PowerPoint, d'una presentació de PowerPoint. Els visitants podien veure alguns pantallassos i dir el que els agradava, no els agradava, el que els confonia, el que no els convenia, de manera interactiva. I el museu va poder utilitzar aquesta prova per afinar el guió de l'exposició, millorar el vocabulari i respondre a les preguntes dels visitants abans que el joc es produís i s'acabés. Aquest és un dels meus favorits perquè és un bon exemple de com les avaluacions formatives poden tenir un gran impacte en el to i la veu de l'exposició. Utilitzem aquestes avaluacions per utilitzar el Smithsonian sobre els indígenes nord-americans per sintonitzar doncs, el missatge en una exposició anomenada Americans. Va ser una exposició molt provocadora. Va convidar els visitants a explorar veritats desagradables, incòmodes i difícils de com vivien els indígenes nord-americans i com aquests pobles doncs, van enfrontar-se a la nacionalitat nord-americana. I per fer això, l'exposició presenta centenars d'objectes que són representacions dels indígenes nord-americans a la cultura popular actual. Per exemple, com als Estats Units, de vegades veiem els indis nord-americans com a icones de clubs esportius o de supermercats, en el pòster d'una empresa que ven pomes, o els indígenes nord-americans. El nom dels indis nord-americans s'ha utilitzat com a logotip per una marca de motocicletes. I això són etiquetes provocadores que tenen doncs, efectes provocadors a les parets de l'exposició. A través de l'avaluació formativa volíem veure fins a quin punt els visitants estarien receptius a una exposició que representava centenars de representacions dels indis i diu, relaxeu-vos, us estem entrevistant. El museu sabia que algunes persones arribarien a una exposició com aquesta i esperarien que el museu els diria com s'ha de sentir, però el museu doncs deixa llibertat sobre com se suposa que han de sentir-se quan veuen a pobles indígenes nord-americans en marques o en logotips. Com se suposa que m'he de sentir quan veig això com a mascota d'un club esportiu, o com m'he de sentir quan ho veig que forma part de la marca d'una empresa. Però el museu sap que no hi ha res de fàcil o còmode en relació a aquest tema i no vol dirigir com s'han de sentir els visitants. Volen que els visitants s'impliquin en aquest material i que vinguin a l'exposició i que pensin per si mateixos i reflexionin i arribin a les seves pròpies conclusions sobre com se senten sobre totes aquestes tensions. I amb això en ment, vàrem dur a terme tres fases diferents de formes d'avaluació formativa per ajudar-los a refinar i desenvolupar gradualment el missatge de l'exposició i el to de l'exposició. I en cada fase vàrem dur a terme entrevistes exploratòries amb els visitants del museu per ajudar el museu a entendre les reaccions dels visitants davant del concepte global de l'exposició i per entendre la seva reacció amb iteracions diferents del text introductori i ajudar-los a entendre com els visitants se sentien en relació als prototips, incloent-hi alguns objectes, interpretació. Els vàrem ensenyar un timeline, la versió d'un fragment d'una pel·lícula i molts altres objectes. I a cada fase vàrem fer un mostreig aleatori i en total vàrem fer tres fases. Vàrem acabar fent més de 100 entrevistes amb visitants amb parells o amb grups, perquè és així com típicament visiten els museus. I això ens permetia escoltar les persones, parlar mútuament sobre les seves reaccions davant de l'exposició, però de vegades no eren les mateixes opinions. I va permetre que cada visitant en el seu propi grup parlés de com processaven aquesta informació. Va ser molt productiu. També van demanar a la gent que parlés, que mirés aquests materials i que parlessin sobre què és el que els ressonava, per què sentien curiositat i si alguna cosa els feia sentir incòmodes. I també el que percebien com a intenció global o missatge global de l'exposició. I aquesta feina va ser molt fonamental per ajudar el museu a entendre com responien els visitants a les idees clau del museu sobre la complexitat de la relació entre els indígenes nord-americans i la cultura nord-americana. Per exemple, a l'esquerra veiem una versió primerenca dels textos introductoris. Això va ser, esmenat en cada ronda d'avaluació formativa perquè cada fase demostrava que els visitants se sentien confosos i els confonia el llenguatge tan obert i els punts interrogants que s'establien. Els visitants volien saber quin era el posicionament del museu, quina era l'oposició o opinió del museu sobre aquests temes i tenien reaccions emocionals fortes davant d'aquest contingut. Alguns visitants al començament se sentien tan incòmodes amb la temàtica que d'alguna manera van ignorar-ho i no s'implicaven tan profundament com volia el museu que s'impliquessin. Però a mesura que vàrem sotmetre a prova amb diferents rondes, vàrem veure que la gent es va sentir més intrigada i més encuriosida pels sentiments i allò que estaven experimentant. El museu utilitza aquesta informació en aquestes rondes múltiples per revisar el text de l'exposició, especialment la cartela introductòria, per trobar un equilibri més gran. Varen formular preguntes molt clares sobre el posicionament del museu per ajudar els visitants a saber què pensa el museu sobre això i també varen utilitzar un llenguatge molt directe amb elements de sorpresa i humor. És a dir, això, aquesta és una altra cosa de la que parlàvem. Fins a quin punt ha de ser la cartela humorística quan tractem amb un tema tan important? I l'objectiu o el resultat de totes aquestes proves és una exposició que manifesta moltes realitats i veritats incòmodes, doncs, amb visitants interessats. Alguns se senten incòmodes, però de manera positiva. Vull explorar més. I tot això no hauria estat possible sense les avaluacions formatives. Molt bé. Segurament haureu vist que sento un gran entusiasme sobre les moltes possibilitats que ens donen les avaluacions formatives. I jo penso que les avaluacions formatives tenen el poder doncs, d'adquirir i d'incorporar les opinions dels visitants com a en el procés de desenvolupament de l'exposició i fa que les exposicions estiguin veritablement centrades en el visitant. Us donaré alguns consells i les heu de mantenir en ment a mesura que entreu en les vostres pròpies experiències d'avaluacions formatives. Una preocupació entre els professionals és que no hi ha prou temps per fer avaluacions formatives formals entre els visitants quan tens molta pressió de temps. Però moltes avaluacions formatives no necessiten ser sofisticades i no necessiten prendre massa temps. En els exemples que us he ensenyat, excepte el darrer, molts dels exemples que us he ensenyat només van necessitar uns pocs dies i no van parlar massa visitants, però vàrem aprendre moltíssim, ens vàrem informar, fins i tot si parlàvem només amb 10 visitants en molts casos. Vàrem utilitzar material barat, bàsic, imprès amb un tros de paper col·locat en una paret i fins i tot per les idees d'experiències interactives i com dediques el teu temps és un reflex dels teus valors. Si tu valores crear exposicions centrades als visitants, podreu trobar el temps per fer formacions formatives, avaluacions formatives. En segon lloc, hem de ser oberts a l'aprenentatge i al canvi. Si no val la pena, doncs, fer avaluacions formatives amb els visitants si no estàs disposat a aprendre i a canviar. Implica vulnerabilitat, no implica tenir control total. Es tracta d'entendre que els visitants no són experts, els visitants no són especialistes i tenen una experiència que és important. I amb la seva experiència, amb les seves perspectives, t'agradi o no, podran influir el sentit d'una exposició. Com a professionals, vosaltres podeu utilitzar les proves de formació d'avaluacions formatives per veure on estan, per finalment assolir els vostres objectius i trobar un espai en el seu pensament sobre un tema que a vosaltres us preocupi i que hagi i que es quedi expressat a l'exposició. I en tercer lloc, divertiu-vos amb això. És a dir, les avaluacions formatives haurien de ser una experiència divertida per a vosaltres i per als visitants. No us preocupeu massa pels detalls. L'important és sortir, indicar o ensenyar alguna cosa als visitants, ser fer una escolta activa i estar disposats a escoltar el que ens diuen els visitants per fer que l'exposició sigui més forta. I voldria dedicar uns instants per donar crèdits i recursos que han avaluat, que han influït la meva feina. Podeu verificar tot aquest material i voldria aclarir que hi ha moltes parts que han fet pels meus col·legues, l'Smithsonian Guide, i especialment doncs, recomano la guia de la institució Smithsonian pels públics. I estaré encantada de respondre a qualsevol pregunta que tingueu. Gràcies.
Cati, ha sigut una exposició fantàstica. Jo crec que has explicat molt bé i has disseccionat molt bé què és l'avaluació formativa i hi ha molts exemples, o sigui que moltes felicitats. Si hi ha alguna pregunta per part del públic... Bueno, jo voldria... I ho has explicat diverses vegades, però voldria potser que poguessis aprofundir una mica més en aquest tema de si l'avaluació formativa és una eina que puguin utilitzar tots els museus, també els museus mitjans i petits, i com la poden utilitzar, no?, aquesta eina. Però aprofundir una mica més en aquest tema, que segurament és un tema que preocupa a diversos assistents de museus d'aquí.
Sure. Yeah, I mean, it's a big...
Clar que sí, és una gran pregunta. A veure, quan he dit que qualsevol museu pot utilitzar l'avaluació formativa, volia dir que depèn del següent. Si tu tens el desig d'aprendre alguna cosa dels teus visitants, podries decidir fer-ho en un dia, és a dir, condensar el marc temporal, perquè us he ensenyat alguns exemples de museus més grans a nivell nacional als Estats Units que en general tenen molts més recursos. De vegades és un museu petit, comunitari amb un pressupost petit, o una societat històrica local o un museu local. Però pots prendre't el temps de la teva jornada per saber què pensen els visitants. Estic pensant en una versió condensada de tot això, en la que tens una reunió amb els teus col·legues i dius, anem a provar una cosa que estem fent. Estem treballant en una exposició i hem de veure com redactar la cartela, a veure si la manera que estem redactant o redactant els textos sobre això, per exemple, tens un problema, dius, estàs imaginant en un equip de dues o tres persones que treballen en aquesta exposició i tots esteu fent molta feina, però potser podries prendre una tarda per imprimir les carteles en les que estàs treballant i anar a les sales del museu i dir, hola, estem sotmetent a prova alguns materials per una nova exposició. Voldríem saber la vostra opinió al respecte i ensenya'ls-hi les carteles, dona'ls-hi context per a l'exposició i pregunta'ls-hi què troben interessant, què troben confós, quines preguntes tenen, quines reaccions tenen. Fins i tot si això ho fes amb 10 visitants una tarda, obtindries molta informació sobre com la gent processa aquesta informació, fins i tot si només estàs sotmetent a prova una cartela. Per això, jo de vegades dic que de vegades tenim grans museus amb moltíssims recursos que poden sotmetre a prova moltes exposicions, però l'exposició formativa, en l'exemple que us he ensenyat, és veritablement una avaluació formativa. No ha de produir una cosa específica. I si formules una pregunta específica sobre algun mètode que voleu que comparteixi amb vosaltres, estaré encantada de fer-ho. Si us esteu preguntant sobre alguna cosa específica, pregunteu-me. Normalment nosaltres fem les avaluacions formatives, no ho fem en més de 2 dies per vegada. És a dir, en el darrer exemple que us he ensenyat, he dit que he fet 3 rondes d'avaluació formativa. Cada ronda durava 2 dies, un dissabte i un diumenge. I vam fer tantes entrevistes com vam poder en aquest període de temps i vam col·locar alguns, diguem, prototips impresos. Home, sí que pren temps de l'equip del museu i sí que has de seure i pensar en què vols ensenyar als visitants i pensar en què estan oberts a canviar. I alguns van decidir no sotmetre a prova res perquè estaven massa avançats amb la introducció i per tant no valia la pena. Però esperaven que amb aquesta prova els ajudaria a entendre les percepcions dels visitants del museu. No sempre necessites una persona com jo mateixa. Jo treballo per una empresa que pot resoldre o que pot treballar per molts museus, però gran part de l'avaluació formativa succeeix internament en els museus. I jo veritablement estic convençuda que fins i tot si ets el comissari, fins i tot si ets l'especialista, es tracta d'una experiència molt valuosa, senzillament agafar una cosa sobre la qual estiguis treballant, part del guió de l'exposició, algunes imatges d'alguns dels objectes que seran presentats a l'exposició i col·loca'ls davant del visitant i has de mantenir una conversa sobre la seva reacció. Pot ser una cosa tan senzilla com això, i això és ja de per si una avaluació formativa. I aquest procés és l'eina. En cada avaluació formativa pots formular preguntes lleugerament diferents. Algunes de les preguntes que formulem són: què és el que trobes més interessant d'aquesta exposició? Et sembla que hi ha alguna cosa difícil d'entendre? Sigues sincer, no em faràs mal, no em feriràs, m'ajudarà a preparar una millor exposició? Què més? Què més puc compartir? Aquestes entrevistes no han de ser massa complexes i no han de prendre massa temps. I de vegades només entre 5 i 10 minuts. Hi ha moltes possibilitats de fer una avaluació formativa. És un mètode molt flexible que pots adaptar el procés perquè tingui sentit en el teu context. És a dir, no es necessita de massa recursos, de temps o diners per fer-ho. I pot ser molt adaptable.
Això que està a l'abast de tots, de tothom. Gràcies. Crec que hi havia alguna pregunta per allí. Sí.
Hola, gracias. Soy Jenny Rodríguez Peña y quería preguntarte, según los ejemplos que nos has presentado, te has enfocado muchísimo en los públicos habituales de los museos, es decir, aquellos que ya hacen parte de las posibilidades de asistencia de un museo o un espacio cultural. Me pregunto si hay evaluación formativa para públicos no habituales a los que tú quieres llegar, porque creo que eso es una de las grandes carencias, es que hay un montón de gente que no va a nuestros museos, que queremos que vayan y que no sabemos cómo llegar a ellos, y ellos también deberían ser partícipes de evaluaciones formativas. Entonces, quisiera saber, uno, si has hecho eso antes, y si sí, excelente conocer algún ejemplo, y si no, ¿cómo debería ser una evaluación formativa con públicos no habituales?
Yeah, it's a big question.
Aquesta és una pregunta molt grossa. La resposta breu és sí. Ambdós són molt importants. Jo penso que les avaluacions formatives són importants. Per exemple, és important per assegurar-te que entenguis com el teu públic reacciona, persones que ja són públic recurrent i com respondran davant de l'exposició. Però tens raó, també és molt important prendre en consideració públics que normalment no venen i amb qui vols tenir una relació. Això no ho he cobert a la meva ponència, perquè des del meu punt de vista això forma part del camp de la implicació amb la comunitat. És molt important. Sí que exigeix més recursos per part del museu globalment. Jo penso que el desenvolupament d'exposicions amb les comunitats i els públics que ja no tens, que encara no tens o amb qui no tens una relació, primer, el museu ha d'estar predisposat i a abastar-los i a posar-se en contacte amb ells i fer alguna cosa plegats, mentre que ensenyar-los alguna cosa, obtenir retroalimentació o informació i ja està, la relació s'ha acabat, no és eficient. La major part de les vegades parlem amb els visitants i aquells visitants que participen en la nostra entrevista potser varen venir a veure la nostra exposició final, no ho sé. D'alguna manera, en la situació en què vols construir una relació amb nous tipus de visitants, això és un esforç d'implicació comunitària. Hi ha molts estudis de cas molt interessants sobre el que estàs fent en relació a la cocreació amb les comunitats. Per exemple, els detalls de com arribar a aquestes persones, a veure, no puc donar-te una resposta única i específica, perquè m'imagino que en cada cas el públic al que ens referim és diferent. I el primer pas, a veure, sí que sotmetem a prova de vegades amb persones que no són visitants habituals, amb persones que històricament no han tingut cap mena de relació, no han tingut una relació forta amb el museu. Però en termes de com arribar a aquesta gent, jo penso que aquesta és una pregunta per a cada museu individual, perquè la respongui cada museu individual. I es basa en el context de la teva comunitat i qui específicament vols arribar. Cada museu amb qui he parlat té una resposta diferent sobre com iniciar el contacte i com estendre la mà a la comunitat. I doncs, que l'acte sigui genuí és el més important. Me n'adono que no estic responent completament a la teva pregunta perquè és una pregunta molt complexa, però hi ha molt de valor en sotmetre a prova les persones que no formen part del teu grup de visitants habituals. Però el meu dubte a l'hora d'anomenar això una avaluació formativa en lloc d'implicació comunitària o cocreació amb la comunitat, per mi hi ha una gran diferència entre l'avaluació formativa, que és una eina iterativa per ajudar-te a refinar i sintonitzar ràpidament una exposició, mentre que arribar a tenir una relació amb persones o amb públics amb qui no has tingut mai una relació és un esforç més a llarg termini. Moltes de les tècniques que he compartit, sobretot preguntar a les persones què penseu, és la mateixa tècnica, però penso que la perspectiva és diferent en com reclutaries i com establiries una relació. Per exemple, l'objectiu dels estudis no era construir una relació a llarg termini amb aquestes persones individuals en aquestes avaluacions formatives, però si el teu objectiu és implicar a públics amb qui no has treballat mai en el passat, penso que has d'anar més enllà que no senzillament formular-los algunes preguntes com he compartit en aquests exemples. Això és més un esforç d'implicació comunitària. És valuós, però implica l'utilització de molts més recursos i temps en el procés.